En més d'una ocasió hem parlat de l'Associació del Dret a Morir Dignament i n'hem parlat perquè des dels seus inicis, amb la intenció de tenir un indret aquí a Sitges per poder atendre a totes aquelles persones amb inquietuds, això ja és possible, perquè a partir de la creació de l'Associació pel Dret a Morir Dignament, que es va registrar com a entitat de Sitges l'abril del 2018, han anat passant coses. El ple de l'Ajuntament de Sitges, com en recorda l'associació, va aprovar per unanimitat una moció de suport a la mort digna, on es va arribar a tot un seguit d'acords i, entre altres, dins d'aquests acords hi ha tenir un indret per totes aquelles persones, com els dèiem, que en algun moment puguin tenir la necessitat de parlar d'una circumstància que mai no és fàcil i per a moltes persones resulta especialment incòmoda, que és tot allò relacionat amb el moment de morir i les circumstàncies que envolten la mort. D'entrada els diem, hi ha un local al carrer Samuel Barrachina, un local al Departament de Drets Civils, on es fa atenció a la ciutadania tots els dilluns entre les 6 i les 8. Això per un costat. Per un altre, el proper dimarts, dia 26, al casal Joan Maragall tindrà lloc un taller. Un taller que es titula Parlem-ne, vull ser jo fins al final. Si no decideixes tu, algú ho decidirà per tu. Un taller que, ens diuen des de la pròpia associació, no pretén donar respostes, sinó ajudar a pensar, a reflexionar i esbrinar sobre com volem que sigui el nostre moment final. Rosa Beckers, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Continua sent incòmode això de parlar de la mort, eh?
Sí. Sí, sí, però és de les coses més certes que hi ha a la vida.
Això està clar també. Però per què ho fa que encara aquestes alçades de segle XXI i després que en moltes ocasions haguem tingut l'oportunitat de ser testimonis de persones que en veu alta han exposat la seva inquietud, continuï sent una qüestió que ens preocupa però de la qual no sempre en volem parlar obertament.
Doncs sí, exactament. O sigui, bueno, en la nostra societat la mort encara és com una mena de tabú. I clar, això no va enlloc. El que hem d'aconseguir és que es parli, que es reflexioni, que pensem el que volem, que nosaltres, bueno, volem decidir el que vol ser el nostre final. I això és el que pretenem amb aquests tallers, aconseguir explicar quins són els drets del pacient, què és un DBA, quins avantatges té tindre el fet. Un DBA es pot modificar en qualsevol moment. Si la persona parla, pot dir, jo això no ho vull, però en qualsevol cas tindre el fet és una garantia. Una garantia de que quan arribin els últims moments es farà allò que tu desitges.
Ara ens hi posarem una mica, perquè el taller precisament en part tindrà l'oportunitat d'explicar totes aquestes qüestions, però és evident, Rosa, que acabem de passar un any i mig en què moltes persones deuen haver pensat, entre elles mateixes, en la forma de morir que han tingut alguns dels seus familiars.
Sí.
I com no hi ha hagut manera de gestionar circumstàncies especialment dures i que segur que a hores d'ara encara deuen haver deixat marca,
Sí. Sí, de fet, això és un hàndicap. Conseqüència de la pandèmia, ens n'hem adonat que moltes persones no han pogut decidir, finalment han mort soles.
Exacte.
I això és el que tindríem que... De fet, estem treballant perquè això no torni a succeir, perquè es tingui en compte el fet que si aquesta persona ha decidit que la seva mort vol que sigui d'una determinada manera, doncs es pugui respectar.
Fins i tot en circumstàncies que depassen, no sé si dir, la capacitat dels responsables que en algun moment han de prendre determinades decisions de poder satisfer les necessitats del malalt, com ha estat el cas de la pandèmia, fins i tot en aquests casos es pot, dirigir una mica l'assumpte o donar uns certs criteris d'actuació?
Sí, l'associació n'està treballant, perquè tot això ho hem viscut i creiem, esperem que no es torni a repetir una pandèmia, però creiem que això s'ha de tindre en compte, o sigui, malgrat la situació sigui la que sigui.
Una vegada més, parlem de què és el document de voluntats anticipades.
Mira, el document de voluntat anticipades és un testament vital. De la mateixa manera que nosaltres, quan, bueno, quasi tothom, mm-hmm. acaba fent un testament al notari dels seus béns, perquè no vol que quan ell falti la seva família tingui problemes i vol que les coses es facin com ell desitja
sí.
i els béns vagin a parar a qui ell vol, més important és la nostra vida. Si fem un testament de béns, més lògic és fer un testament de com volem que sigui el nostre de final. I partint d'aquesta base, creiem que és importantíssim que la gent en general conegui aquesta possibilitat.
Segurament ens costa més d'assumir aquesta qüestió del testament vital, perquè en el testament, diguem-ne, habitual, el que tothom sí. coneix, tothom és molt conscient dels béns que té, dels béns que pot deixar en herència,
sí.
i en principi el que s'acostuma a canviar és, si passen 50.000 coses que poden passar a la vida, les persones a les quals aniran destinats als nostres béns. Però en el cas del testament vital sí que és cert que no sabrem de què morirem, ni quan, ni com, ni de quina manera, no?
Exacte. Però sí que si nosaltres fem aquesta reflexió, que com tu deies, costa de pensar en la mort, ens n'adonarem que volem determinades coses, o en volem unes i unes altres, no? I aleshores això és el que aquest curs fa reflexionar.
O sigui, podem començar, per exemple, amb un... No sé si dir, Rosa, si això és un... Gairebé diríem que un desig comú a tothom. Volem morir sense patir.
Exacte.
Per exemple, diríem que això és un desig comú segurament a la majoria de persones que ara estem vives, és que en el cas, quan ens arribi el moment, que no patim.
Exacte. Això és el primer i principal.
Això es pot deixar sobre el paper.
Exacte. A partir d'aquí hi ha altres qüestions a tindre en compte, com per exemple, bueno, una de les, o sigui, nosaltres el curs aquest,
sí.
aquest taller concretament, en principi expliquem els drets del pacient, cosa que també molta gent desconeix, que tenim uns drets com a pacients.
Uh-huh.
Expliquem què és el document i les voluntats anticipades, contestem a les preguntes, resolem les dubtes i finalment fem un simulacre de confecció del DBA. Tot això on porta? Porta a reflexionar. En aquests documents o en aquests papers que se'ls faciliten als participants, hi ha una sèrie de preguntes. Preguntes que potser no s'han fet mai o no ens hem fet mai.
Sí.
Com, per exemple, jo vull ser viva o vull estar fins que em valgui per mi mateixa. O jo, lo important per mi és poder comunicar-me i relacionar-me amb altres persones. O no patir dolor físic o psíquic. O no vull estar sola,
sí.
o no vull que em falti l'aire. O, bueno, hi ha una sèrie de qüestions que no pensem.
O quelcom tan simple com sí. aquelles persones que diuen no, jo en el cas de morir vull morir a casa.
Per exemple. O jo vull morir a l'hospital.
Aha.
M'entens? Pues totes aquestes preguntes que no ens fem, perquè no ens les fem, aquí estan recollides. I aquí els fem, primer, evidentment, s'explica, i després elles... Cadascú la seva, és a dir, cadascú és el seu document el que està treballant, es contesta a si mateixa què és el que voldria i què és el que no voldria.
Jo no sé si, partint de totes aquestes preguntes, el document pot trigar bastant a fer-se. A fer-se en el sentit de, fins que un no està segur d'algunes de les respostes que donaria, algunes de les preguntes que feu...
Sí.
No confecciona el document. I
exacte.
No deu ser tan fàcil respondre algunes d'aquestes preguntes que es fa.
Exacte. O sigui, un cop aquesta persona ha fet aquestes valoracions i ja li hem contestat les dubtes que pugui tindre,
sí.
es fa un simulacre. Però aquesta persona s'emporta aquest document a casa i tranquil·lament valora i decideix qui vull que ho sàpiga, els meus fills o els meus amics, amb qui ho puc comentar, amb el meu marit, si en tinc... I a partir d'aquí és quan es comença a fer aquesta reflexió tan important per acabar decidint si et convé fer el document d'últimes voluntats.
Et preguntem algunes qüestions bàsiques, perquè el taller, com ens deia la Rosa Beckers, aleshores defineix cadascuna d'aquestes circumstàncies, ho explica molt més detall, etc etc. De la mateixa manera que un testament pot tenir marmessors, un document de darreres sí. voluntats també té persones que vetllen pel compliment
sí.
d'aquest document? Sí?
Sí. Mira, en aquests moments és una mica complicat, perquè fins ara la llei ens demana tres testimonis.
D'acord.
només per constatar que la persona que fa aquell document en aquell moment està amb les seves facultats mentals.
D'acord, tres testimonis que no cal que siguin, no cal que siguin de la família, que poden ser amics.
De fet, només un pot ser família.
Ah, entesos.
Els altres és, han de ser externs.
D'acord, o sigui que ningú es pugui sentir condicionat d'alguna manera.
Exacte.
Per tant, d'aquestes tres persones que han de certificar en el seu moment que qui fa el testament vital està en la plenitud de facultats per poder-lo fer,
exacte,
dues persones han de ser externes i una pot ser
pot
de la família.
Família.
D'acord.
Exacte. Aquest és el primer pas, que DMD-CAT està treballant perquè això, bueno, juntament amb, tenim una comissió política i estem treballant perquè això se simplifiqui.
D'acord.
Perquè a vegades tres testimonis, bueno...
Costa. No és fàcil. Però per hores d'ara, qui volgués fer un testament vital necessitaria aquestes tres persones.
Sí.
Això
que
per començar.
Simplement que aquestes persones senzillament han de deixar el seu document d'identitat i han de signar el paper mateix del DBA,
sí,
on diuen que testifiquen que aquesta persona, que la coneixen i que
d'acord,
està perfecta.
En principi això no hauria de ser, evidentment, cap problema per ningú certificar que una persona està en plenitud de facultats a l'hora de fer un testament vital.
Exacte.
Aquest testament vital, està clar, no es deu fer davant de notari com un testament normal o com es fa?
Sí, a veure, hi han tres opcions. Una opció és davant de notari, en aquest cas no necessites testimonis.
Aha.
Això cal tindre-ho en compte.
D'acord.
L'única diferència és que té un cost.
Mm-hmm. Un cost que ve estipulat com, com ve estipulat el cost d'un testament, per exemple?
Exacte.
És a dir, hi ha un cost predefinit a l'hora de fer un testament vital?
Sí. Acostuma a ser uns 80 euros.
Entesos. Ho diem també perquè aquelles persones que diguin, mira, escolta'm, això em comença a interessar, que sàpiguen que hi ha un preu més o menys fixat per a fer el testament vital. D'acord.
Sí.
Pot ser davant de...
En aquest cas, no caldrien testimonis.
D'acord. Pot ser davant de notari?
Sí. Després pot ser, es pot fer a través de DMD, o sigui, de nosaltres,
sí,
que aquí sí que calen els tres testimonis, i després es pot fer al CAP.
D'acord.
Aleshores, al CAP també calen els tres testimonis.
El document rosa és el mateix en els tres casos?
Mira, valdria qualsevol escrit que fes qualsevol persona.
Ah.
Però sí, o sigui, qualsevol document...
És a dir, si jo ara que fes un paper i escrivís jo, Vicenç Morando, amb les plenes facultats mentals, etc, vull morir d'una determinada manera i tal, això podria valer?
Sí. El que passa que per fer-ho més fàcil... Clar, hi ha uns documents que ja s'han...
Que ja venen, està clar.
La Generalitat en té un, el notari en té un altre,
sí,
fins i tot la Iglesia en té un.
D'acord.
I nosaltres tenim el nostre.
D'acord.
El nostre però és molt complet.
Però tot es pot entendre com un document d'últimes voluntats, eh?
Exacte. Tot és el mateix.
Tot és el mateix. L'únic que, com ens deia la Rosa, des del punt de vista formal... Hi ha, suposo, documents molt més extensos pel que fa referència a les voluntats de la persona,
sí,
que no una nota, una nota escrita per un mateix que, uh-huh, que pot expressar una sèrie de coses, però uh-huh, segurament se'n pot deixar moltes d'altres que en els documents, sí, oficials poden constar.
Sí.
D'acord.
I si agafem un dels que ja estan fets, doncs probablement contemplen moltes més.
Ahà.
Opcions.
Com en el cas dels testaments, jo puc fer un document d'últimes voluntats avui, la setmana que ve el puc canviar, d'aquí dos mesos, d'aquí... Sí.
Sí, i fins i tot en el cas de que arribi el moment en què tu no puguis... O sigui, mentre tu puguis parlar,
sí,
el pots canviar, el pots anul·lar... O sigui, això es fa molt més per quan tu ja no pots parlar. Perquè si arriba el cas que tu tens una malaltia... Que un accident i,
sí,
i tu estàs inconscient i tu no et pots comunicar, clar, aleshores, evidentment, no pots canviar el document.
Uh-huh.
El document està. Per això, hi ha un altre pas que s'ha de fer, que és o que recomanem que es faci, no és obligació,
sí,
és anomenar un representant. Un o dos.
D'acord.
Però un estaria bé. Aquest representant, quina és la tasca? Potser és la més difícil, eh? Aquesta persona, en el moment en què tu no et puguis comunicar, ha de fer complir els teus desitjos.
Déu-n'hi-do.
I aquí sí que aquesta persona ha de signar conforme accepta ser representant.
D'acord.
Això què és bo? Doncs és bo que sigui algú afí a tu, que entengui el que tu demanes. Pot ser un amic, pot ser un familiar, aquí sí que hi ha, pot ser qui sigui. però sí que és molt interessant que hagis parlat amb ell, que ho hagi acceptat i que estigui d'acord amb el que tu estàs demanant.
Per tant, Rosa, per fer les coses de la manera més, diríem, més bona, es fa un testament vital, aquest testament vital té uns testimonis, però aquest testament vital, a la vegada, seria bo que tingués dos representants.
Sí, un o dos.
Un o dos. I aquests representants són els que parlaran per la persona que ha fet el testament vital un cop aquesta persona no pugui expressar-se per ella mateixa?
Exacte, és així mateix.
I, per tant, aquestes persones tenen, diguem-ne, que assumeixen una responsabilitat important.
Sí, és el que et deia. Per mi és, a veure, el més dur. Vull dir, trobar la persona que... Bueno, dur no, jo l'he trobat, entén-me, vull dir...
No, t'ho dic...
Però és una responsabilitat,
T'ho dic, en el sentit, per exemple, és a dir, des d'un punt de vista de criteri, és evident que és un criteri excel·lent. Cadascú té en la seva vida persones en qui confiar.
Ah, exacte.
O és bo que la tinguin. Però en qualsevol cas, aquesta persona en qui has confiat la teva representació potser no pot estar d'acord amb el criteri de la família, per exemple.
Bueno, aquest és un altre tema. Mira, el fet de fer el DDA,
sí,
per mi, i suposo que per moltíssima gent, té un altre avantatge. I és que tu és la teva vida, és la teva mort. Mm. Acostuma a passar que quan una persona està inconscient perquè ha tingut un accident o ha tingut un ictus, pot haver l'opinió del metge, pot haver l'opinió d'un altre metge,
sí,
i finalment hi ha la família. En el cas de que la família no es posi d'acord, això crea un conflicte.
Important.
Aleshores, fixa't si és interessant tindre el document fet, perquè això evita conflictes amb la família, facilita que els fills prenguin una decisió, perquè no l'han de prendre, ja l'has pres a tu. Mm-hmm. I per mi això és bàsic.
És clar, tornant a l'inici, en el document d'últimes voluntats, tu pots més o menys pensar, quan l'escrius, mira, puc tenir un ictus, puc tenir 50.000 coses o malalties de les quals tots ja en tenim un cert coneixement que tenen una trajectòria llarga,
sí,
o dolorosa, que diré, una malaltia, una demència,
sí,
un càncer.
Sí. Sí.
Però potser en el testament vital al final no s'exposarà la malaltia que pugui tenir o el cas que pugui patir jo.
Sí. En el document està especificat qualsevol situació
qualsevol
que es pugui trobar.
D'acord.
Contempla tot, la demència, contempla un càncer, contempla una malaltia degenerativa, saps?
Per això és important, suposo que ens deies abans, Rosa, és millor anar o bé a una entitat, o bé al CAP,
sí,
o bé a un notari, perquè,
sí,
evidentment, el document sortirà molt més complet i amb moltes més especificacions que no pas un text que un escrigui a títol personal.
Probablement sí.
Probablement sí.
A més, per això fem aquests tallers, perquè es vegi, perquè palpin, o sigui, perquè vegin realment les situacions en què es poden trobar al final de la vida, i aleshores és quan reflexionen.
Jo no sé si ara és moneda corrent o no fer el testament vital, o està costant molt introduir això?
Mira, des de la pandèmia ha servit, mira, això és positiu, perquè les persones reflexionin i estem tenint més testaments. O sigui, ja estem tenint més persones que el fan. No sé si és que ha fet reflexionar el fet de trobar-te en una situació com la que s'ha trobat moltíssima gent,
o
han pensat més amb la mort. El cas és que estem redactant i estem tramitant més testaments vitals ara que no pas fa 2 anys.
I, per tant, el consell aquest que moltes vegades fan els notaris, no, encara que digueu, és que encara sóc jove i no val la pena fer el testament, i ja ho faré, el testament, i ja ho faré,
no.
Amb el testament vital el plantejament hauria de ser exactament el mateix? És igual que siguis jove, que siguis gran?
I tant, al contrari. A veure, hi ha països que als 18 anys, 19, 20, ja es fa testament vital. Aquí també, però menys. Per què? Perquè un accident de moto et pot deixar tetraplègic o et pot deixar en coma irreversible.
Mhm.
I pot tindre 19 anys. A veure, s'han donat casos, i això vol dir estar entubat o estar amb suport vital durant mesos, fins i tot anys. I clar, això, no sé si la gent vol això. Bueno, clar, cadascú ha de decidir per ell, no?
Sí, està clar.
Però és important, o sigui, jo crec que que és molt important fer el document.
No n'hem parlat encara, però és evident que en algun moment de la conversa i del taller és... Vaja, gairebé diríem que és inevitable que aparegui el mot eutanàsia.
Bueno, sí. De fet, el document ho contempla.
Ho contempla.
I en aquests moments contempla, fins i tot, dient la llei, la LORE, quan es va aprovar, i que, bueno, que t'aculls aquesta possibilitat.
D'acord. A la possibilitat que algú t'ajudi,
sí,
a morir.
Sí. Després hi ha tots uns passos, i tots uns requisits. O sigui, amb el document no estàs demanant l'eutanàsia, Això que quedi clar.
Per això mateix t'ho preguntava. És a dir, un document d'últimes voluntats no té res a veure o no contempla el que en diríem suïcidi assistit.
A veure, contempla que tu estaries d'acord amb acollir-te a l'eutanàsia, però no l'estàs demanant.
Entesos.
Senzillament és un pas que tens fet.
Entesos.
Sí que cal tindre-ho en compte, O sigui, si tu finalment, per la raó que sigui, tinguessis que demanar l'eutanàsia, que són uns altres passos, el fet de tindre el document on es contempla que tu ja has decidit que si et cal acollir-te, acolliries, doncs clar, no deixa de ser un pas. O sigui, ja hem fet un pas endavant. Després, quan arribi el moment, si és que arriba, ojalà no arribi, doncs ja farem els següents passos, que són uns altres, per poder demanar l'eutanàsia i que després se't concedeixi.
És a dir, si en el document de voluntats anticipades un contempla que, donat el cas, s'acolliria a l'eutanàsia, aleshores, diguem-ne que entraria o hauria d'entrar per complimentar una altra documentació,
sí, evidentment,
que assegurés que aquest pas es pot complir.
Exacte.
D'acord.
De fet, parlant d'això, de la LORE,
sí,
nosaltres tenim previst, si tot va bé amb el suport de l'Ajuntament, a primers de desembre, que és el Dia Internacional dels Drets Humans,
sí,
fer uns actes, en principi tenim previst al Prado, ja ens tornarem a veure o ja ens tornarem a parlar.
Està clar, està clar.
Perquè caldrà difondre-ho, on tenim previst passar un curs i després fer un debat sobre l'eutanàsia. Allò sí que ja serà parlar de l'eutanàsia, de com, quins passos, bueno, en què consisteix, què contempla la llei, i aleshores ja s'aclariran totes les dubtes de la gent que pugui estar interessada en saber com funciona l'eutanàsia.
És un concepte que també trasbalsa una mica,
Sí.
Sí.
Sí. Però, bueno, està molt bé que aquesta llei s'hagi aprovat. És un dret.
Uh-huh.
És un dret que hem adquirit. De fet, no sé, jo crec que és un pas molt, molt important. Uh-huh. Jo crec que en aquest cas la Constitució vol vetllar per nosaltres i vol vetllar pel dret de les persones, i dins del dret de les persones, evidentment, està el dret de decidir per tu, de decidir per la teva vida.
Perquè un cop se signa aquest document de voluntats anticipades, ni res ni ningú pot obstaculitzar la voluntat que un senyor o una senyora hagi deixat en aquest document.
Exacte.
És així,
sí, Salvo que la persona decideixi.
Està clar.
Sempre parla, o sigui, sempre l'última paraula la té la persona.
D'acord. I com dèiem, Rosa, igual contestament, això es pot anul·lar fins...
Sempre.
Sempre.
Sempre. O sigui, tu pots estar al llit i estar... Bueno, no
sé. I anul·lar-ho, sí, sí.
I dir, no, jo no vull, no, oblideu-se'n, jo vull seguir el procés que toqui per la meva malaltia.
És a dir, que sempre hi ha la possibilitat que això sigui reversible, que aquest procés que s'hagi fet per escriure i per gestionar el document de voluntats anticipades, pot ser reversible, es pot anul·lar en qualsevol moment.
Sí.
Però mentre sigui vigent, res ni ningú pot obstaculitzar el que la persona hagi deixat en aquest document.
Exacte.
Bé, doncs queda bastant clar, no? Qui vulgui preguntar qualsevol cosa sobre aquest assumpte, dimarts, dia 26 d'octubre, a partir de 6:15 de la tarda, al casal Joan Maragall, em sembla, Rosa, que és per una, a la vora d'una dotzena de persones o 10 persones?
Sí, 10.
10.
Hem posat un tope de 10 perquè, bueno, com que el tema és sensible,
sí,
doncs preferim que sigui una cosa en petit comitè, o sigui, que es pugui parlar de tu a tu i que hi hagi, bueno, que hi hagi confiança.
Una certa discreció en tot,
exacte,
D'acord. Les persones interessades, els deixem al correu electrònic de l'associació, que és dmdsitges@gmail.com, així de senzill, dmdsitges@gmail.com. Hi ha un telèfon que és el 676 55 32 96, 676-55-32-96 i a través del telèfon o del correu electrònic s'inscriuen i al taller de 6:15 de la tarda a les 7, al casal Joan Maragall. I en qualsevol cas, per qualsevol consideració, sempre tenen el correu electrònic i el telèfon disponible, no, Rosa?
Sí, i preguntar el que desitgin. Després hi ha una cosa molt interessant que no hem comentat.
Digues.
És que aquest document queda registrat al Registre de Voluntats Anticipades de la Generalitat.
Entesos.
I alhora ja surt a la teva salut conforme el tens fet.
Ah.
És a dir, tant aquí a Catalunya com a la resta d'Espanya, perquè això primer es va aprovar el document i 2 anys després es va crear aquest institut que és només per això, per registrar els documents d'últimes voluntats. Queda registrat amb un número, que tu et comuniquen el número, i automàticament queda a la teva salut. O sigui, quan tu entres a la teva salut, consta que tens el DBA fet.
D'acord.
I si tens un accident a Madrid, o si el tens a Sevilla, quan s'entra a la teva salut amb les teves dades, allà surt que tu tens aquest DBA. Amb la qual cosa els metges que t'atenen
saben.
Han de recuperar el document i veure quines són les teves últimes voluntats. I clar, això és molt, molt important. I això és un tràmit que es fa automàticament, eh? Vull dir, el fem nosaltres, o el fa el mateix notari, o el de mateix cap el porta a registrar.
És a dir, es faci on es faci d'aquests 3 indrets disponibles, d'aquestes 3 possibilitats, o bé el notari, o bé l'associació, o bé el CAP, en qualsevol 2-3 casos aquest document passa a ser registrat dins el que és tot l'inventari de documents de voluntats anticipades de la Generalitat i, per tant, en queda constància allà per qualsevol professional sanitari que ho hagi de consultar, etc.
Sí, sí, o sigui, a la teva salut, que era la teva història clínica.
D'acord, doncs, més clar, impossible. Totes les consideracions que vulguin fer en aquest taller el 26 d'octubre i, evidentment, tornarem a parlar amb la Rosa Bakers quan s'acosti aquesta jornada que vol programar l'associació per parlar específicament de l'eutanàsia en un acte que tindria lloc al Prado a principis del mes de desembre, però ja tindrem temps de comentar-ho. Rosa Bakers, gràcies una vegada més.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau.
Vinga, bon dia.